A Ràdio Maricel, a cel obert.
Les 11 i 19 i en el que queda programa anem a parlar de cinema, d'audiovisual, de rodatges, en fi, a veure cap on va la conversa. I és que divendres es va presentar la Sitges Film Office, es feia a l'Escorxador, en una presentació, si diguem, formal, amb Mònica García, directora del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, Santi Roig, director de Garraf Film Commission i representant del Node Film Cluster, i David Matamoros i Ángeles Hernández, productors de Mr. Miyagi Films. Vam fer una taula rodona molt, molt interessant parlant d'aquest món dels rodatges i de com l'audiovisual pot beneficiar o no, ajudar o no als municipis, com en aquest cas seria el cas de Sitges. Aquella taula rodona la vam enregistrar, però va haver un problema tècnic i tots els que vam enregistrar aquella taula rodona ens vam quedar després amb les ganes de tornar-la a sentir perquè no va quedar gravada. Aleshores, què hem fet? Doncs hem trucat els ponents d'aquella taula rodona i els hem dit, escolta'm, com que no s'han registrat, com us aniria de venir dilluns aquí a la ràdio? I dos dels tres m'han dit que sí, la tercera, que és la Mònica, no ha dit que sí, no pas perquè no vulgui, sinó perquè avui era a Madrid amb un altre compromís que tenia, però qui ens ha dit que sí, i agraïm moltíssim la seva presència avui a la ràdio, és en Santi Roig, com dèiem, director de Garraf Film Commission i representant del Node Film Cluster. Santi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Gràcies, per acceptar la proposta. No repetirem exactament, no cal que repetiu exactament, però com que va ser molt interessant, tornarem a treure temes i que us pugueu explayar com vau fer divendres. I ha vingut també David Matamoros, productor de Mr. Miyagi Films. Hola, David, què tal? Bon dia.
Bon dia, com estàs?
Amb el David ja l'hem tingut aquí alguna altra vegada per parlar de cinema, rodatges.
Ara feia dies que no ens veiem.
Però quan s'apropa a l'estiu es reprèn bastant tot el tema audiovisual, també perquè s'apropa al Festival de Cinema, comencen a fer ja la presentació de cartell, de programació, etc. I és veritat que ens reactiva una mica. L'altre dia presentàveu, Santi, aquest nou web, aquest filmoffice.sitges.cat, que d'alguna manera ha de ser com una eina facilitadora, no?, a totes aquelles produccions que optin per venir a Sitges o que estiguin buscant localització, que pensant Sitges com un espai idoni. I ara em deies, el web és molt interessant, però em deies, diu, fan servir més a l'Instagram.
Sí, diguéssim que no sé si a mi em xoca, perquè a mi potser perquè no sóc usuari de l'Instagram, no és present, sí que tinc una compte però no l'utilitzo, molt poc, però em costa entendre que puguis anar buscant el que tenen en l'Instagram, no? Quines localitzacions et poden convindre d'un municipi o d'un territori per l'Insta. A mi em xoca, trobo bastant més lògic anar-te'n en una web que et parla de si busques esglésies o si busques carrers o si busques...
Però això deu ser un tema generacional, saps?
Jo penso que sí.
Ai, si entrem en temes generacionals...
No, però vull dir...
Senyores i senyors que ens esteu escoltant, parlem d'aquest tema, sisplau, per favor, perquè jo les noves generacions les entenc molt poc.
Doncs espera't, que això crec que no anirà millor.
Crec que no.
Però sí que és veritat, no?, que justament són aquestes noves generacions que es mouen, diguem, per aquestes xarxes socials i fan servir aquestes xarxes socials, que nosaltres probablement les vam entendre inicialment més com una cosa lúdica, ells les fan servir com una eina laboral d'una manera molt, molt habitual, i potser és això també el que nosaltres ens hem d'acabar acostumant, no?
És que el que més em xoca és que hi ha alguns que no els hi porto massa anys. I sí,
Santi, per favor.
T'ho juro. T'ho prometo, ja, penya.
Senyores, senyors que ens estan escoltant, el Santi es porta molts anys amb tothom, ja.
Home, amb el Franco no tant.
Perquè això de l'Instagram és molt divertit, però és que això ja és d'allà, i us a l'Instagram.
Clar,
ho fan tot amb intel·ligència artificial. O sigui, jo tinc nanos que entren com a becaris a la productora i t'ho fan tot amb intel·ligència artificial, sí. I dius, això on has trobat? No, la IA. Que jo primer que em deien la IA, pensava, de què m'està parlant?
Qui deu ser aquesta persona?
No, deixen el coneixement en mans d'un ent que no saben què és, i localització és el mateix. On has buscat? No, això m'ho ha dit la IA.
Sí.
És a dir, això està passant, eh?
Això està passant aquí i ara, en aquest moment.
Sí, de fet nosaltres estem desenvolupant una eina amb això dels prompts aquests de la IA, que efectivament, però si el que inscriu, perquè clar, si tu li preguntes a la IA, tot depèn de lo que li preguntis, però si tu li preguntes, dius, escolta, necessito esglésies en la que es pugui rodar a Sitges o al Garraf o on sigui, a Catalunya, ella comença a buscar, i si tu li has donat les instruccions pertinents, doncs ja no et fa falta entrar i anar mirant una per una, sinó que ella te les proposa, que es vegi el mar, que no es vegi el mar.
És que la intel·ligència artificial, la clau passa per fer la pregunta adequada.
Correcte.
Exacte, i això les generacions normals com nosaltres no fem les preguntes concretes.
No.
Jo tinc una companya, una productora molt bona d'aquí a Catalunya, que un dia dinant, jo li deia, dic, tia, sempre treus les millors puntuacions amb els dossiers dels projectes que presentes. I em deia, però portava dos gots de villa de Sitges, i em deia, carinyo, jo això ho faig amb intel·ligència artificial, m'ho diu tot, i li foten supernota. I dic, com ho fas? Diu, bueno, m'he triat un any intentant parlar amb la intel·ligència artificial, m'he fet cursets per saber què preguntar-li, com adreçar-me. Un cop saps això, que és com parlen els nanos d'avui en dia, em dona totes les solucions. Però jo entro i li faig una pregunta i la IA se'm riu i em diu, és a perill.
No em respon.
No em respon.
Vaja, anem a deixar el tema generacional a banda, perquè si no, no sortirem d'aquí. Diu la nota de premsa, l'any 2024 van superar les 200 produccions aquí a Sitges. És una bona dada aquesta? Així, això vol dir que és una xifra aproximada, no? Que estem arrodonint.
Sí, és una xifra aproximada.
Aproximadament, però és una bona dada?
Bueno, està, diguéssim, no està incrementant-se.
És a dir, estem com estabilitzats d'alguna manera.
Sí, correcte.
L'objectiu, entenc, que és augmentar aquesta dada?
Bé, hi ha dos paràmetres, també. Hi ha el paràmetre, bueno, com una mica com el turisme, no? També les produccions de qualitat i la quantitat de produccions que s'hi fan. Llavors, efectivament, doncs, diguéssim que ara hi ha un cert estancament, sí.
D'acord, però insisteixo, la intenció és superar aquesta o no superar-la, però que hi hagi més rodatges de qualitat. Ja, soc pesada, eh? Vinga.
Sí, la intenció és incrementar el ritme de produccions, sí, sí, sí.
I és possible? És a dir, és assumible això? Sitges té capacitat per assumir més quantitat de rodatges?
Sí, hi ha un moment en què quan parles amb gent que et coneix o que em pregunten, escolta, els dius que se'n fan 200 i escaig, i diuen, hosti, doncs no pot ser, jo no els veig, no? I sempre dic, d'això es tracta, que no els vegis, però en el moment que els vegis l'hem cagat. Llavors, efectivament, tot passa perquè aquesta privatització o utilització del domini públic no representi una molèstia. En el moment que representis una molèstia, home, en el moment puntual sempre ho ets, una molèstia, però són moments puntuals i curts. En el moment en què passis a ser algo ja endèmic que es va repetint, doncs llavors, ara bé, pel que fa, diguéssim, agafant aquesta informació de que molestes i la quantitat que n'hi ha, sí que és assumible. Es podrien arribar, jo penso,
Vinga, objectius. Objectius possibles
no,
desitjables.
A veure, jo penso que
desitjables.
El primer objectiu és intentar que el Jeff Bezos la propera vegada que es casi ho faci a Sitges i no a Venècia.
Però el Jeff tindria, que ja li he parlat moltes vegades,
ostres,
té aquest munt d'uns platós aquí perquè passi això.
Sí, sí, 3 milions ha donat a la ciutat de Venècia després de tota la crítica que li ha caigut. I el mal gust, que han fet un despliegue de mal gust bastant considerable.
Mortera.
El bo de Sitges és que això no permetríem que
passés. És el que anava a dir. Això es podria fer Sitges? Podria venir un Jeff Bezos a Sitges i dir, us dono 3 milions d'euros i jo tanquem Sitges. I això es podria fer?
Jo penso que no, perquè algunes vegades que hem intentat fer alguna xarlotada d'aquestes que no toquen, ho hem aturat i inclús perquè no tot és factible, perquè al final el poble és el poble. Jo sempre dic, tio, que això no és un plató, que aquí s'hi viu, aquí ja hi vivim i li fem la nostra vida, i els nostres fills, la canalla, la gent gran. Llavors, jo penso que seria molt difícil que això arribés a passar aquí.
Clar, és que no sé si és com la venda absoluta, no? És a dir, això és com fes el que vulguis.
Bueno, Venècia sempre ha sigut això, aquest tipus de referent i aquest tipus de festival, o sigui que va molt amb la seva línia, i han tingut sempre aquest objectiu d'intentar tenir o recuperar aquest esperit de lo que era Can fa molts anys amb totes les celebrities i tal, i és el que fan any rere any. És complicat que passi a Sitges, perquè Sitges sí que té un sentiment de poble que no es ven i cuida molt la tradició.
I això té valor?
Seria més Marbella, diria jo, que no pas Sitges.
És a dir, encaixaria més en una Marbella, per la idea que tenim. Però justament el fet de que Sitges sigui un municipi amb una identitat treballada, curada, protegida probablement, no?, per la pròpia fins i tot administració, per la pròpia Sitges Film Office, no sé si té valor a l'hora dels productors quan veniu a rodar, si li doneu valor a això també, o si això traspua també les localitzacions.
Home, nosaltres donem valor a moltíssimes coses de les que hi ha al voltant, o sigui que la locació ens funcioni dintre de la pel·lícula, que tinguem facilitats com per poder aparcar cotxes, camions, etc. És a dir, de Sitges valorem moltíssimes coses. Aquesta idea de que, ai, jo no veig els 200, és meravellós, perquè hi ha llocs que estan sobreexplotats i dius, ja no puc tornar a fer aquest racó, perquè la gent dirà, un altre cop, Sitges... No? Els hi va passar això a les sèries que es produïen a Madrid massivament, que hi ha un altre cop tot passa a la mateixa cantonada de Madrid. Això afortunadament amb Sitges no està passant. Està passant, per exemple, amb Bilbao, com ho comentàvem l'altre dia, amb el tema de la incentivació fiscal. Bilbao el que ha pogut fer és atraure molts rodatges, però clar, no hi ha espai públic, amb la qual entre els equips de tres pel·lícules diferents se'ls va anar avisant, he parado el plano, pues ara ruedo yo, perquè tenen la mateixa cantonada.
És a dir, en un mateix espai coincideixen tres rodatges a l'hora.
Exacte.
De tres produccions audiovisuals.
Sitges té la facilitat de que pots fer un centre del poble, pots fer una cantera, pots fer carreteres, pots fer vinyedos, pots fer un poble normal i corrent, pots fer edificis una mica més futuristes o modernistes, etc. I tu no ho veus. O sigui, de les tres pel·lícules darreres que hem rodat nosaltres aquí, jo crec que potser l'última, perquè vam envair a l'Ajuntament i el vam destrossar, però per la resta...
Aquestes que treballem aquí a la casa la vam viure.
Sí, perquè hi havia un regidor que no sé, vam muntar una manifestació,
sí.
I amb aquesta manifestació tothom arribava a l'Ajuntament dient de tot, no? Llavors hi havia un regidor o algú que no sabia...
Era de Junta de Govern.
Ah, de Junta de Govern.
Pues un dia de Junta de Govern, pues aquest senyor que anava a rendir pleit així alguna cosa, es va trobar una manifestació, i clar, i se'n va anar corrents a l'alcaldessa, que hem fet, que ha passat, que ha passat, que no, que és una pel·lícula.
Que és un rodatge, sí.
Però la major part ni t'enteres, vull dir, perquè estem a tot arreu.
Clar, ara posaves l'exemple de Bilbao, l'altre dia en la taula rodona vau parlar, no?, d'aquesta situació, no?, que es viu al País Basc, no?, principalment, gràcies a aquests incentius fiscals, que aquí ni tenim, i entenc que no estan en previsió, és a dir, no podem tenir, però...
No, sí, o sigui, nosaltres ens acollim al del territori comú espanyol. Aleshores tenim un 30%, igual que té qualsevol altre a Espanya, excepte Canàries, perquè té un règim foral diferent, està fora de territori,
sí.
I el País Basc i Navarra, perquè tenen un règim foral diferent. Aquests han pogut dir, passem del 30% que té tot el territori espanyol a un 60 o un 70%, que el que està passant...
I això
està passant,
ha estat un pol d'atracció absolut.
No t'ho pots imaginar. O sigui, mai he vist tants madrilenyos a Bilbao com ara. Molt fort.
Sí.
Molt fort.
Per tant, entenc que la prioritat número 1 en un rodatge, d'entrada, són els diners.
D'entrada, tenir una bona pel·lícula. Després ja veurem d'on surten els diners.
Sí, de fet, a veure, moltes vegades el fet de mantenir aquesta identitat que parlàvem ara fa un moment, a vegades et porta a que hi ha produccions que no es poden arribar a fer, doncs perquè no transigim, perquè, a veure, perquè nosaltres sabem molt bé quines són les nostres línies vermelles.
I quines són? Posa'ns algun exemple, alguna línia vermella d'aquestes. D'aquestes que alguna vegada algun rodatge està
per qui
suant.
No ens estigui veient, està senyors i senyors, el Santi està suant com si avui fes calor i s'està rient, que no ho senten, però té una ria i d'orella a orella que tots sabem que vol dir coses però no les dirà. Però bueno.
Perquè t'estic posant en compromís dir una línia vermella?
No. Diguéssim, hi han com molt bé ha dit en David, hi ha zones que són uh-huh. més sensibles que d'altres, uh-huh. n'hi ha que tenen més pressió que d'altres. Per exemple, doncs, va haver un moment doncs, en què aquí al Racó de la Fregata doncs, teníem, hi havia un, van dir, sentia massa pressió d'invasió dels estacionaments dels vehicles del rodatge. Llavors el que hem fet és mirar de fer-ho d'altra manera, però hi ha, et diria, hi ha invasions o hi ha limitacions que com de tallar carrers, com de... Uh-huh. Envair, o sigui, si tu pretens tallar tot el centre durant 2 dies o 3 dies, que no s'hi pugui passar, mentre uh-huh. no podrem fer-ho, perquè sí que se suporta que puguis estar 3, 4 hores, 5 hores que estigui en una zona, però tampoc és tan important com per tenir, per fer un sacrifici més gran. O sigui, hi ha unes limitacions que nosaltres les tenim molt copsades i que ens resulten soles perquè coneixem, però que a vegades em diuen no, jo això ho vull tot el dia i a partir d'aquí aquí no pot passar ningú. I dius, home, company, és que, mira, una estona t'ho aguantaran, nosaltres ens ho aguanten, d'aquí una estona al cap de res ens cremaran el decorat. A veure... hi ha una, és com bastant intangible, eh? És quan t'ho demanen que tu els has d'ubicar i dir ui, no, tio. Sí.
Amb tot l'altre dia vas dir que Sitges és un municipi que rep bé els rodatges, és a dir, que sí. convivim bé amb sí. els rodatges.
Hi ha una això amb el temps ho he anat, sobretot quan vas gestionant per altres municipis, el fet de que com la diguéssim es genera que no espanta res aquí. De Saque no espanta res. I, evidentment, això ve generat perquè, com que passen tantes coses des de fa tants anys, tantes dècades aquí Sitges, no hi ha... O sigui, ningú dirà d'entrada «Hola, però què estàs dient?» No. Bé, es mira la viabilitat del
sí,
que vols fer.
Sí, demana un elefant al cap de la vila i d'entrada no dius que no.
Ningú del poble... Ningú de Sitges s'estranyarà que en un moment donat hi pugui haver un elefant.
Un elefant al cap de la vila.
A veure com ho farem, no? Però qui sigui, i això et trobes que en altres municipis, tu quan vols dir, què, com, que no, la reacció, però també és normal, és que aquí n'hem vist de tants colors i tantes de diferents que ningú s'altera quan ho planteges. I això, a l'hora de plantejar, depèn de quines situacions d'un rodatge, doncs et facilita les coses.
Perquè què és el que dificulta més a l'hora de fer un rodatge? Abans hem parlat del benefici que representa els incentius fiscals, no? I que s'està veient en altres territoris que els han pogut augmentar i és evident, no? El web justament que ara han modificat del Sitges Film Office el que ha fet també és dedicar especial atenció a tot el tema burocràtic, no? Mirant de facilitar. No sé si aquest, diguem, és l'altre aspecte que dificulta o no un rodatge. És a dir, tots aquests ajuts, tota aquesta paperassa, perquè no es pensin que venir a rodar és tan fàcil com escolta'm, vinc del dia i ja està. No, és on aparquen els cotxes, el càtering, a quina hora, si necessito que carreta i a aquesta hora, o no, vull dir, és un munt d'aspectes, no? Que probablement la gent no és capaç de veure perquè no són ni tangibles alguns en el moment.
Clar, els que som veïns de Sitges i no sabem la sort que tenim, això d'entrada. Perquè de la major part dels territoris i de les poblacions que tenim a Catalunya, ja no m'estenc més de la resta del territori, si tenir una figura clau com la que nosaltres tenim del Santi, no és tan fàcil. No n'hi ha Santis. O sigui, el Santi és una persona que molt bé et pot parlar del permís que tu necessites i fa una cosa que és d'aquestes coses invisibles però que fan que tot funcioni, que és equilibrar la producció amb la protecció del territori, uh-huh. i tu no te n'adones mai, però això és una guerra d'ell interna, amb, òbviament, la gent de la producció demanarà, però ell equilibra molt més, molt això. Llavors, moltes vegades els equips, si venen de fora, de l'estranger, que sigui, no són conscients. I aquí a casa no som conscients de la sort que tenim de tenir una film office on realment algú pugui anar i dir, escolteu, jo tinc això. A partir d'aquí parlem-ne què es pot fer i tal. Llavors, tot això és una feina molt silenciosa i molt invisibilitzada que el que fa és que arribi la gent i digui, tu sents rodatges? Com és que no m'he adonat? La diferència clau és la film office i una figura com la del Santi. No només això, sinó la quantitat de territoris internacionals que es pot patejar durant l'any venent al territori de manera sostenible, perquè això sí que ho hem de dir, que qualsevol, hi ha diverses dades que l'altre dia vam donar i que és bo que repetim, és qualsevol diner públic que entra dintre d'una de les nostres produccions està sotmesa a moltíssimes coses, però sobretot a la sostenibilitat del territori ecològic i de l'empremta de carboni
de carboni.
Aleshores, nosaltres sempre incorporem una persona experta en temes ecològics perquè vigili que tot el que fem respecti amb nivells estàndards europeus tota aquesta història. A més d'això, per cada euro que s'inverteix dintre d'una producció, 9 es retornen al territori. És a dir, és una de les inversions més rendibles que nosaltres tenim dintre d'això, perquè ningú li diu, escolta, jo et poso un euro i no et vindrà un banc X a dir-te, oh, pues et dono 9. No, et poden donar una televisió de 32 pulgades si et passes 8 mesos fotent la nòmina. Però això que et diguin, jo entro amb un euro, l'altre dia comentàvem que amb el rodatge del Rastre del Llop, que és el darrer que vam fer aquí, jo crec que directament 500.000 d'euros ha acabat al territori de Sitges només per aquest efecte. El fet de que això pugui ser així és perquè primer tenim un bon interlocutor que coneix les eines que nosaltres tenim i òbviament el nostre equip, i que tenim un ajuntament que té una sensibilitat per dir, escolteu, això és important, perquè és, ho dèiem, no? Això és una incisió que fem quirúrgica de que entrem i sortim, intentem que ningú noti res d'això, i és diners ràpid. I una dada que em donava el Santi ara abans d'entrar a l'entrevista, que jo no la sabia, és que el turisme que veiem amb les sèries i amb les pel·lícules, un 64%, veiem la dada publicada en aquest darrer any, decideix la seva localització d'estiueig
a partir d'un film.
Sí, molt bèstia. O sigui, jo, quan m'ho ensenyaves, jo penso, hòstia, si jo tinc a casa llibres de recorreguts que jo puc fer per Londres anant de pel·lícula en pel·lícula, i alguna vegada ho he fet, o de sobte s'ha posat de moda un territori, Girona, perquè s'ha rodat, no?, a Juego de Tronos. Mm. Tothom se'n va a Girona. Oh, però existeix Girona, dius.
Sí, sempre. O les caletes, o sigui, aquestes de l'Estrella d'Am, no?, dels anuncis, sí. Que també...
Aquí vam tenir un cas molt, molt divertit, perquè vàrem rodar amb uns coreans... bé, i llavors el que ens passa amb els coreans, que bueno, estan per allí, llavors el prota portava un tio amb un paraigües i que perquè no es posés moreno durant el primer o l'últim plano, i la prota igual, i anaven amb uns guardaespatlles, bueno, amb la seva moguda, i bueno, anàvem fent, vàrem rodar, vam passar bastantes coses en aquell rodatge, però bastant bueno, divertides, anecdòtiques, i va marxar i el dia molt bones i el dia el següent. Bueno, i al cap d'un any, recordo que em va trucar la Marc Carrasco, de turisme, i em diu, Santi, ja hem fet alguna cosa nosaltres amb Corea? I dic, hòstia, no recordo, no... Bueno, vale, no sé què, llavors de cop i volta dic, calla, dic, és veritat.
Que van venir a rodar, no?
Van venir aquells dos ximplets que era com si haguessin vingut el Tom Cruise i l'Angelina Jolie.
D'acord. O sigui, eren però màximes estrelles coreanes.
Tu veies uns xavals allà amb un paraigües i un segurata, vull dir, no un vanguard d'espatlles, però no li donaves la dimensió que tenia, perquè de cop i volta van començar a detectar un munt de gent de Corea que venien
a fer turisme.
Van rodar pel passeig, van rodar per l'església, van rodar per aquí davant a la plaça de l'Ajuntament, que me'n recordo que un d'ells es va desmaiar perquè portava 3 dies sense dormir, que el van aplaudir per l'esforç que havia fet. Sí.
Per desmaiar-se.
Anava a dir, pensava que l'havia aplaudit per desmaiar-se, no, sí. Va aplaudir Ah, per desmaiar-se.
Bueno, perquè es va desmaiar de treballar 3 dies sense dormir.
I això és d'aplaudir, clar.
Sí, sí, sí.
Allà a Corea, clar.
Bueno, de fet, aquest dia, aquest rodatge, quan arribo per allà i giro per allà al pícnic, hi havia un autobús allà aturat. Bueno, i giro cap aquí, cap a la fregata, i esclar, quan diu, no, estan en un autobús. Ah, dic, un autobús que he vist allà, aturat. Diu, sí. Diu, és que en el trajecte de Barcelona fins aquí han aprofitat per dormir.
Oh, i estaven
allí, van estar un quart d'hora, el que van trigar per dormir i continuar treballant. I que va ser el dia que es va desmaiar un d'ells, que portava 3 dies sense dormir. No és ben bé com nosaltres, això.
Amb els d'aquí no passa això, no?
No.
Però és molt interessant això de l'efecte que la talla també,
sí,
comentàvem.
Clar.
Perquè la Mònica i jo vam treballar junts fa molts anys, i una de les coses que ens vam trobar en aquella època va ser el rodatge d'Almodóvar, de Todo sobre mi madre.
Sí.
En aquella època, no recordo l'any, però els rodatges a Barcelona estaven entorn de 81, més o menys, perquè veieu com ha crescut.
Home, clar, si aquí ara estem vorejant els 200, no?
Exacte. Doncs l'efecte de Todo sobre mi madre, que la primera vegada que Almodóvar canviava de localització, s'anava de Madrid, venia cap a Barcelona, va fer que l'any següent tinguéssim com 490 peticions de rodatge a Barcelona. Era una barbaritat, i era l'efecte Almodóvar, òbviament. O sigui que és molt rellevant, i en sèries que dius, hòstia, això és... i la gent hi va.
Per tant, hi ha dades, estadístiques, no? No és un tema de percepció, sinó de dades, per tant, diguem que és un tema objectiu, no subjectiu, de què... tant rodatges, no? Que els rodatges d'alguna manera atrauen turisme i, sí, i visitants.
Hi ha una cantonada aquí al carrer de l'Aigua,
sí,
que hi va rodar la Belén Rueda,
sí,
doncs que cada tant, ara ja no tant, però clar, va haver un temps que bueno, doncs els tenia que explicar a la gent, perquè el qui realment li agrada això, doncs et demanen llocs on se'n truquen preguntant, escolta, es va rodar tal cosa, tal altra, a vegades penses, hosti, aquí no vaig rodar allò, saps? I llavors els hi has d'explicar, i la cantonada aquesta del carrer de l'Aigua, doncs explicant-li, a veure com li expliques tu que es diu el carrer de l'Aigua.
Clar.
Llavors,
però fixa't que és un turisme de més qualitat, és a dir,
sí,
buscant una cosa molt més cultural, molt més...
I que es busquen la vida per trobar-me,
sí,
a mi, per preguntar-me on es va rodar allò, i on es va rodar que va venir la Carmen Machi i totes les coses aquestes,
sí, sí.
I jo penso, però realment, però sí, els agraden allà.
Santi, i ara hi ha impuls, no, és a dir, des del Film Office sentiu aquest impuls des de l'Ajuntament? És a dir, sentiu que hi ha aquest interès, i no sé si és un interès fins i tot creixent, eh? És a dir, que cada vegada hi ha més interès per posar focus d'atenció en això, invertir-hi, per d'alguna manera augmentar aquesta xifra de rodatges, la qualitat també entenc dels rodatges, i per tant generar més ingressos pel municipi. No?
Mira, jo t'haig de dir que des de... que sembla que vàrem començar el 2006, que hi havia en Jordi Baixet,
sí,
amb la Carme Prat, tots els equips de govern que han passat, cada vegada més interès. Recordo una anècdota molt potent que em va passar el diumenge de Rams. Vam muntar un Samsung aquí a la platja, un rodatge de Samsung, que vam muntar un folklore, vam muntar un pollastre. Llavors hi havia un camió de catering que tenia dues ximeneres, però tenia dues cuines, era gegant, i estava sobre el passeig, i teníem una estesa de material i tot allò, i era el diumenge de Rams. I jo estava amb el localitzador, estàvem allà xerrant els dos, tal, i veig que ve en Miquel baixant per l'escala.
Miquel Forns, aleshores alcalde de Sitges.
Llavors l'alcalde, perdó, sí. I li dic, hòstia, dic que està venint l'alcalde cap aquí. I ella em diu, tinc feina, i se'm va anar, fiu, i em va deixar allà sol, i jo flipant, i pensant, buah, tio. I llavors va venir cap a mi, i em va agafar així del braç i em va dir, molt bé, Santi, això fa Sitges. Hòstia, en aquell primer moment, buah, ni vaig pensar-hi en el que m'havia dit, saps? Vull dir, uf, pensava que em diria, però diu, com muntes això aquí al mig del diumenge de Rams? I després vaig pensar, clar, hòstia, clar que té raó. Tu vens a Sitges a passar un...
quan
tu trobes un rodatge allà de no sé què, és veritat, això fa Sitges. Llavors, aquesta imatge, tota aquesta d'allò, ha sigut que tots els equips de govern... Tots, cada vegada, si es pot, han refermat aquesta intenció de seguir per aquesta línia. Que és el que comentava l'altre dia, de que un alcalde del Penedès deia,
sí,
si jo volgués donar-li aquesta imatge al meu municipi...
La de Sitges, li costaria molts diners.
Com? Seria impagable els diners que tindria que posar perquè tingués aquesta imatge.
Clar, és que Sitges entenc que tenim un punt de partida, no? Que és el nostre municipi, no? Que entenc que ja ens posa per ens donar un avantatge respecte probablement a altres territoris, no? I clar, si a sobre ho treballes. I l'altre dia vau parlar d'un tema que no m'agradaria deixar de treure, i vau parlar de, també la quantitat de feines, de llocs de treball que això genera, i la necessitat de que es contempli, o sigui, que es contemplin aquestes feines com sortides laborals, és a dir, que sobretot dirigides al jovent, no? La gent que entra ara al món laboral, que contemplin aquest món, el món de l'audiovisual, el món dels rodatges, no només el fet de dirigir, que també, o ser actor o actriu, sinó tot el que hi ha al voltant del món del cinema, que es contempli com a sortides laborals pels joves, pels que ara comencen o s'estan replantejant la seva vida laboral, perquè hi ha molta feina, no? Això ho comentava l'altre dia, Santi.
De fet, a mi em fa especial il·lusió que la gent d'aquí de Sitges, la canalla de Sitges, puguin, integrar-se en aquest sector, en aquesta indústria, que puguin venir i que puguin posar-s'hi. Costa molt, has d'entrar i perquè no ho pots estudiar, ho has d'aprendre, i això a vegades em fa ràbia, perquè m'agradaria poder fer com, ja no et parlo d'un curs amb titulació,
no es deu estudiar, però es deu poder formar, de la mateixa manera que fan cursos per el sector de l'hostaleria, no? No sé si existeixen, però s'hauran de poder crear, en cas de no existir, cursos, no?
Hi ha cursos per fer d'operador de càmera, per fer de director, per fer guions, però no trobaràs per fer d'ajudant de localitzacions, ja no et dic de localitzador, però d'ajudant. No hi ha cursos que t'expliquin com has de fer per entrar en el departament d'art, en el departament de vestuari, o en el departament de maquillatge, o en el departament de producció com a locker, com a blocker, uh-huh. I cada vegada més, això és una evolució que m'ha sorprès molt, que en David em pot explicar millor, és que abans el blocker era un noi que li enxufaven una armilla fluorescent i allà a tancar, però ara les productores ja troben a faltar quan el blocker no és bo, no entén el que està passant i no s'atreveix a tallar alguna persona o no sap la transcendència. Llavors, ja no parlo de fer un curs de 3 anys, eh?
No, cursos d'aquests petits que fan aquí al nivell 10, per exemple.
Correcte,
no?
Ni que fos una setmana, ni que fos, no ho sé, eh? No m'he plantejat mai quin format tindria que tenir, però sí que seria collonut, perquè llavors, seria fantàstic que poguéssim tenir gent d'aquí de Sitges que anessin a entrenar en aquesta indústria.
Perquè teniu necessitat, és a dir, hi ha molta necessitat de personal, diguem, format en aquestes àrees?
Moltíssima, perquè és veritat que jo crec que la incentivació fiscal que té el país ara, parlo de territori espanyol perquè és global, s'ha convertit en un dels llocs més interessants del món per rodar. Però moltíssim, moltíssim. Pots tenir sèries de Disney, sèries uh-huh. de HBO, i venen tots. Clar, el que fan aquesta gent, que venen aquí amb molts de diners, és que s'agafen els millors i els posen a treballar durant 6-7 mesos. Jo tinc una pel·lícula que podem estar 6-8 setmanes, no sóc competitiu. O sigui, els millors se me'n van a una producció de Disney. Perfecte. Però clar, no ens ha donat temps a tenir una nova generació. Llavors es nota molt la diferència entre aquell que s'han emportat els estudis americans uh-huh. amb el que tu tens, que encara li queden 2 o 3 anys de formar-se i de barallar-se tal. Llavors ara estem en un moment en què un cop tenim el guió comencem a trucar gent ja. O sigui, jo de la pel·lícula que rodem al gener tinc tot l'equip ja, però és que els estic trucant un any d'antelació, escolta, reserva't el gener del 26,
no?
Perquè no hi han. I jo patint i fotent-li flors a la Verge Santa Bulo, que és a qui jo li prego, perquè això tu no ho saps, però jo sóc de la capilla de Sandra Bulo i és amb qui crec. Després us explico, senyores, senyors, si vostès no l'entenen, després jo faig una mica de promoció a la meva pel·lícula.
Home, sí, tal. Per descomptat.
I els explico això de la Sandra Bullock. Però és veritat, jo espero, ostres, ojalà no arribi ninguna sèrie d'aquestes bèsties i se m'emporti el meu personal, perquè m'ha passat que 2 setmanes de rodar, ai, és que m'he salido no sé què, no sé quantos. I jo crec que una altra cosa, que tampoc, i ho comentàvem l'altre dia, no es coneixen els oficis del cinema.
No, és que a més ho dic perquè, per exemple, en el cas de Sitges, no? Aquí tothom pensa, probablement els joves, quan pensen en les sortides laborals que ofereix el municipi, lligades a l'hostaleria, doncs penses en hotels, restaurants, no penses en el món audiovisual. Uh-huh. I resulta que esteu exposant que hi ha una molta sortida laboral. Per tant, de la mateixa manera que com a municipi turístic posem damunt la taula doncs, aquestes opcions laborals que dona el sector hoteler i el restaurador, doncs potser també caldria oferir tota la que produeix, la que ofereix el sector audiovisual.
Clar, i sobretot perquè estan sortint professions noves que uh-huh. són superinteressants i que la gent, o sigui, ja no hi ha que puguis tenir un dissenyador gràfic que et dissenyi, per exemple, els noms dels carrers perquè els hem de canviar i que mantinguin tota l'estètica, gent del Departament d'Art. Però, per exemple, ara nosaltres el que tenim és sempre buscar l'equilibri de gèneres. És a dir, uh-huh. si tenim tants homes hem de tenir tantes dones i buscar aquest equilibri. Bueno, doncs tenim persones que estan treballant per aconseguir aquest equilibri. Tenim persones dintre del set contra l'assetjament sexual uh-huh. per intentar evitar qualsevol pràctica i tenir un espai segur per qui sigui de l'equip, no només actors o actrius, sinó per qui sigui, que tingui un espai segur amb una política d'assetjament sexual i que es pugui seguir un protocol determinat, i si algú creu que ha sigut assetjat o el que sigui, tingui una persona de referència uh-huh. que no sigui, jo què sé, sempre el productor, no? Que penses, tu pots tenir part i dir-li, va, això no es retira. Algú que la pugui escoltar i valorar objectivament si allò que està passant és delictiu o no, no? O, per exemple, el coordinador d'intimitat. Uh-huh. Quan nosaltres tenim actors o actrius que han de tenir una escena de sexe o s'han de tocar o s'han de vessar o qualsevol cosa, clar, nosaltres hem de demanar als actors, voleu fer això, us sentiu còmode d'aquesta manera, i això ho han de tractar abans amb un coordinador d'intimitat. Doncs són, bueno, i el tema d'ecologia, sí, tenim sí. algú que ha d'estar mirant que els coberts de catering siguin de fusta, que tothom tingui una ampolleta que no sigui
clar,
de plàstic.
És que, i mirin, la quantitat de coses i aspectes que s'han de mirar en un rodatge, és a dir, que els coberts siguin de fusta, o sigui, que probablement és l'últim que li ha passat pel cap a algú que hagi de pensar en el que representa portar un rodatge. Vaja, jo crec que queda molt clar sobre la taula que hi ha una sortida laboral aquí molt interessant, amb la qual a més el municipi de Sitges té un històric molt potent, d'entrada perquè tenim un festival, no? I el de cinema fantàstic, que vaja, jo crec que seria molt interessant explorar-la i començar a treballar-la en profunditat, per allò també que diuen de descentralitzar, no? I no de destinar-ho tot a un únic sector, no? Que en aquest cas seria l'hostaleria i la restauració. 4 minuts. Vinga, aquest rodatge del gener serà aquí a Sitges?
Estem valorant el tema de Sitges, no tenim plató.
Depèn del Santi.
En tenim un, però...
Ah, i això què?
Però depèn de la mida que...
Que necessitis. Per això tanqueu fora micros.
Ah, sí, doncs parlem-ne. Jo crec que per les característiques haurem de fer Terrassa i Andorra, seguríssim. Però perquè estem limitats, o sigui, sempre passa el mateix amb els estudis. I jo els hi poso un exemple. Nosaltres moltes vegades tenim necessitat de water tanks. I un water tank és una gran uh-huh. piscina on, per exemple, el Bayona va fer lo impossible. Uh-huh. Hi havia només una Espanya, que era la Ciutat de la Luz. La Ciutat de la Luz no haig de fer més històric del que va ser, però allò es va acabar. I llavors, durant una temporada, diferents productors d'aquí de Catalunya proposàvem tenir un water tank a Catalunya per atraure molta producció, perquè hi ha un que està a República Dominicana, que és de Pinewood, està el de Pinewood que està a Londres, us podeu imaginar que aquests són caríssims, i hi havia una Malta que està molt antic. Bueno, pues no vam trobar la complicitat, es va crear una Bèlgica, que és qui s'ho està emportant tot, i estan fent una basta amb aquell water tank, i jo sé que el govern canari està intentant fer un també. Elements com aquest, de tenir una piscina on jo pugui ficar, per exemple, a Faro vam tenir una piscina, però vam anar al car de Sant Cugat.
Saps que, paral·lelament ells han estat fent això, jo he estat tirant endavant el projecte per fer el water tank al Port de Vallcarca.
Ara ho sabia, tio.
Sí. M'he assabentat tu ara, tio.
És molt bèstia, eh? Però nosaltres ho sabíem.
Pues vaja, t'ensenyaré el projecte i tot.
Pues ja, nosaltres vam estar batallant, perquè...
En sèrio?
Això és... Clinc, clinc, clinc,
home, això de Vallcarca se'n va parlar, eh? El que passa que això va quedar així, d'aquella manera...
El tema del... S'ha fixat tothom molt amb el que és el gran...
Sí, el hub aquest tecnològic, sí.
Però tot el que... El porti, el portem, no sé, en aquesta última... Amb el que va de juny, potser hem fet 6 o 7 rodatges allà dintre el port, i ara en farem un altre... S'hi roda molt allà. Hi havia,
també és un tema de descentralització, perquè Barcelona creu que tot ha de passar a Barcelona. Llavors ara ens han muntat les Tres Xemeneies, jo haig d'anar dijous perquè hi ha una festa i ens han d'ensenyar la meravella de les Tres Xemeneies, però penso, xiquet, aprofitem Sitges, que el tenim aquí, aprofitem el Garraf, no? O sigui, no tinguem aquest monstre aquí i convertim el monstre en qualsevol altra cosa. Mm. Doncs sí, sí.
Parla'ns de la Bullock i d'aquesta pel·li.
No, senyores i senyors, jo estreno l'1 d'agost.
Això.
¿Quién se quiere casar con un astronauta? Que és la meva pel·lícula, que la dirigí jo i que vam rodar una per a Sitges i que la vam venir a presentar amb exclusiva aquí a Sitges dintre la d'Andy Maris l'any passat. Si vostès la van perdre, ara tenen l'ocasió de tornar-hi a partir de l'1 d'agost. Que és una comèdia romàntica superestiuenca, que s'ho passaran de puta mare i sortirem amb ganes de menjar, d'enamorar-se i de fer uns vinos a Sitges.
És que, mira, és un dels màxims defensors de Sitges que té el municipi, David Matamoros, i parla de Sitges sempre amb una intensitat i una fermesa, no? Sí o no, Santi, sí, m'equivoco?
Totalment, totalment.
Vaja, jo no sé.
És un gran ambaixador.
És un gran ambaixador, sí, és veritat. És un gran ambaixador, més enllà de que rodis aquí, de que visquis aquí, el que tu vulguis. És un gran ambaixador. Santi, David, moltíssimes gràcies per haver acceptat aquesta proposta. Hem fet una miqueta de debat. Jo crec que ha quedat sobre la taula temes interessants. A veure si els recullen, qui els ha de recollir, perquè clar, això es queda aquí, després podrem fer xerrada amb un cafè, però això en tot cas, l'interessant seria que algú ho recollís, no? I que pogués tirar endavant i que per molts anys de Sitges Film Office, a veure quants rodats es fem el 2025, veuran el Santi allò corrent, perquè és que el que li demanen de vegades és... No s'ho poden... Podríem fer un programa sencer d'anècdotes.
Buf.
I no l'acabaríem.
No.
Ai, fem-ne un.
Un dia podem fer-lo.
Fem un dia. I riuríem. Un dia especial.
Et faré fer una llista i et faré venir.
Mira,
i m'expliques
28 de desembre. Perquè així, qualsevol cosa que diem, la gent dirà, serà broma o no serà broma?
Doncs mira.
I no tenim problema amb els advocats. 28 de desembre quedem i ho expliquem tot, Santi.
Seria bo.
La cita ja està sobre damunt la taula. Per mi, accepto.
Ens estan mirant des de control. Jo el 28 de desembre no estic aquí.
Sí, perquè hem d'acabar, moltes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Posem el punt i final i ja veurem si el 28 de desembre fem el programa o no. El que sí fem és tornar demà. Adéu-siau.